Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julvé. S'ha mort Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya, a l'edat de 81 anys. Nascut a Torrelles de Llobregat, Rigol té una llarga carrera política. Va ser president del Parlament entre el 1999 i el 2003 i va ocupar també escó al Congrés dels Diputats i al Senat. Va ser conseller dels dos primers governs de Jordi Pujol, primer ocupant la Conselleria de Treball i després el Departament de Cultura. I també va ser líder d'Unió Democràtica durant 13 anys. L'any 2015 va abandonar la formació després del tancament de la coalició amb Convergència Democràtica. I a les eleccions catalanes del 2017 va anar a les llistes de Junts per Catalunya i el 2019 va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi per la seva llarga, com dèiem, trajectòria política. L'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, explica quin és el llegat que deixa Joan Rigol. Declaracions a Ràdio Estel.
La defensa de la cultura i de la llengua per damunt de tot. La defensa del país que ell voldria. I darrerament deia, hem de fer alguna cosa perquè aquest país nostre no es perdi. I sobretot, bueno, això que li he dit, la cultura, la llengua, el país. Era un gran amic de Montserrat, sempre, de fa moltíssims anys. I era una persona de concòrdia.
I a aquesta hora les xarxes socials es van omplint de mostres de condol. L'actual secretari general d'Units per Avançar, la formació hereva d'Unió, Ramon Espadaler, ha expressat el condol a família i amics. També l'expresidenta del Parlament i actual presidenta de Junts, Laura Borràs, o el candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ploren la mort de Rigol a l'edat de 81 anys. Més qüestions. El secretari de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, el dominic Xavi Gómez, insta els partits amb posicionaments racistes a fer un replantejament tot plegat l'endemà de la presentació de l'exhortació pastoral Comunitats Acollidores i Missioneres, Identitat i Marc de la Pastoral a Migrants de la Conferència Episcopal Espanyola. Amb aquest escrit, l'Església vol promoure l'acolliment i la integració de les persones migrants. En una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel, ha valorat que en aquest àmbit tothom ha de seguir la doctrina social de l'Església.
Només cal obrir l'Evangeli, conèixer la predicació, l'ensenyament de Jesús, la doctrina social de l'Església, el magisteri dels darrers papes i clos del papa Francesc. Això no dic jo. Això és una qüestió de principis i és veritat. I si algú pensa que no cal dir això, doncs jo crec que s'hauria de fer mirar.
I molt pendents a aquesta hora també del Pròxim Orient, perquè l'exèrcit d'Israel ja hauria pres el control de la part palestina del pas de Rafah. L'operació s'han destruït objectius de Hamas i s'han eliminat una vintena de terroristes, segons les tropes de Tel Aviv. Segons xifres provisionals, a menys una vintena de persones haurien mort pels bombardejos a la zona. Recordem que Rafah és el punt que connecta la franja de Gaza amb Egipte i serveix com un dels principals punts d'entrada d'ajut humanitari. I a tot això, una centena d'estudiants han passat la primera nit a l'acampada al claustre de la Universitat de Barcelona en suport a Palestina. Els concentrats mantenen la protesta, diuen, com a mínim fins aquest dimecres, quan hi ha previst un claustre extraordinari de la UB on es presentarà una moció per exigir a la direcció d'aquest centre que es posicioni a favor de l'alto al foc i trenqui relacions amb Israel i les empreses que li donen suport. Escoltem l'Emma, una de les estudiants que ha passat la nit acampant a la universitat.
Avui, per exemple, una de les activitats és contactar amb gent d'altres universitats per veure com s'estan organitzant elles, com estan portant tot el tema, per així poder construir xarxa i comunitat entre totes les estudiants. Que no pot ser que perquè hi hagin estudiants que s'estiguin mobilitzant contra d'aquest genocidi que està patint el poble palestí, que tinguin grans repressions com aquestes.
Declaracions. També els micròfons de Ràdio Estel. Els impulsors volen que aquesta protesta s'estengui i que estudiants d'altres campus de la Universitat de Barcelona i d'altres universitats hi donin suport. Plana esportiva. Avui se sabrà qui és el primer finalista de les Champions de futbol. Aquesta nit a les 9 a jugar el primer dels dos partits de tornada de semifinals amb la visita del Borussia Dortmund al camp del Paris Saint-Germain. L'equip francès, entrenat per Luis Enrique, ha de remuntar un 1-0 en contra que va encaixant el partit d'anada per poder aconseguir el bitllet que doni accés a la final de Wembley que es disputarà, recordem, el pròxim 1 de juny. Luis Enrique confia en la classificació del seu equip.
És l'única frase que sé en francès. On va guanyar? Solo es esa frase. Y como me gusta, yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. On va a gagner. Bien sûr.
I precisament el Real Madrid buscarà classificar-se també per aquesta nit la final de la Champions. En aquest cas, els blancs jugaran demà al Santiago Bernabéu contra el Bayern de Múnich, que l'anada van empatar a 2. Amb els esports acabem, però abans atenció a tots els usuaris de Rodalies. Hi ha retards de fins a 40 minuts a les línies R3, R4 i R12 per un tren avariat a l'estació de Fabra i Puig. Renfe informa que els trens es desvien pel Clot i a Montcada i Bifurcació reprenen el seu trajecte. Per tant, molt pendents a tots els usuaris que han d'agafar alguna d'aquestes línies. Més informació d'aquí una hora a partir de les 12 del migdia.
Ràdio Estel. La caravana, amb Joan Trias.
Sis minuts que passen de les 11 del matí. Continues escoltant la caravana de Ràdio Estel. Mireu, ahir el mateix delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, i la directora general de la Zona Franca, Blanca Soriguer, van presentar les 12 noves startups que formen part de la incubadora d'alta tecnologia a Logística 4.0. Us explico una mica. Aquest projecte va néixer el juliol del 2023 amb l'objectiu de prestar serveis al col·lectiu empresarial, científic i tecnològic, afegint, això sí, valor tecnològic tant als possibles productes com els processos. De seguida ho entendreu millor perquè ja podem saludar el propi Pere Navarro, que, com us deia, hi presentava aquesta iniciativa. Ell, recordem, és delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Senyor Pere Navarro, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Senyor Navarro, com va sorgir aquesta idea de crear Logistics 4.0 Incubator? Quina és la seva missió principal?
En primer lloc va sorgir perquè fa 25 anys que el Consorci de la Zona Franca organitza el Saló Internacional de la Logística. Per tant, aquí hi ha un coneixement molt aprofundit de tot el món de la logística. I després perquè, evidentment, el món de la logística, com altres activitats econòmiques, està tenint un desenvolupament molt ràpid des del punt de vista de l'aplicació de les noves tecnologies. I, per tant, ens va semblar que era interessant crear aquesta incubadora perquè les incubadores, com el seu propi nom indica, el que fan és convertir una idea en algun producte o en algun servei que pugui crear, diguem-ne, un teixit econòmic, un creixement empresarial, una generació d'oportunitats, una creació de llocs de treball, etc. I per això va sortir la idea, i la veritat és que ja s'han incubat 30 empreses, i justament hem presentat 12 més que s'incorporen ara mateix.
Ara ho explicàvem una mica i entrarem en quines startups s'estan incubant actualment a Logistics, però abans sí que li volia preguntar, perquè jo ho explicava molt per sobre, però és evident que vostè tindrà una idea molt més gran de com funciona tot plegat. Qui es pot acollir a l'ús d'aquesta incubadora?
Sí, la idea és que totes aquelles empreses, aquelles persones que han tingut idees, puguin fer una sol·licitud en aquesta incubadora. És una incubadora que hem fet conjuntament amb fons europeus, amb la Fundació Incide, les Càmeres de Comerç d'Espanya, i tothom pot participar en aquest tipus d'incubadora sempre i quan, doncs, evidentment, es dediquin a la logística i apliquin aquestes noves tecnologies. I la idea és acompanyar-los.
No sé si ara sí que el tenim, que se'ns havia tallat la connexió. Senyor Navarro? No, em sembla que se'ns ha tallat la connexió. Intentem connectar amb ell de nou. Recordem que el senyor Pere Navarro, amb qui estem xerrant ara mateix, és el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca i que hi van presentar aquestes 12 noves startups que formen part de la incubadora d'alta tecnologia a Logística 4.0. Precisament ens estava comentant el senyor Navarro de què es tracta aquesta incubadora. De seguida li preguntem aquestes 12 startups ben bé a què es dediquen, quina és la seva funció, com els està ajudant precisament Logistics a aquesta hora. Em sembla que ja tenim de nou la connexió amb el senyor Pere Navarro. Senyor Navarro, molt bon dia de nou.
Sí.
Sí, ara sí, que és amb nosaltres.
In itinere i esclar.
No pateixi.
La cobertura perfecta.
No pateixi.
Disculpeu.
Sí que li volia preguntar quin tipus de startups s'estan incubant actualment a Logistics 4.0.
Bé, hi ha molts diferents tipus de start-ups, perquè la logística, encara que de vegades sembla que sigui simplement uns paquets que estan apilats en un magatzem i que entren i surten amb camions, això, però el que sí que és veritat és que s'utilitzen moltes tecnologies, molt sofisticades algunes d'elles. Tant, hi ha algunes que utilitzen la intel·ligència artificial, algunes altres que utilitzen el tractament de dades, l'internet de les coses, que utilitzen també la nova mobilitat, ja, perquè en molts casos, sobretot el sentiment d'última milla, és imprescindible fer més eficient aquesta mobilitat, i hi ha una mica de tot. I realment hi ha coses que són molt curioses, perquè moltes vegades aquestes idees no són només idees que tinguin que veure amb un desenvolupament d'innovació molt sofisticat, sinó que és una idea que abans no ha tingut ningú més, no? I que es pot aplicar d'aquesta manera.
Perquè quins serveis addicionals ofereix aquesta incubadora a les startups a part d'usar el finançament perquè aquestes idees vegin la llum?
Sí, ja tenim un servei d'acompanyament, no? És a dir, la incubadora què fa? La incubadora ensenya a convertir una idea en alguna cosa que sigui, com deia, doncs que sigui comercialitzable. La incubadora el que fa és posar en contacte amb aquestes empreses, o aquestes start-ups, amb empreses més grans que ja estan actuant en el món de la logística, i a més, doncs, bueno, també nosaltres el que fem és intentar que tinguin repercussió mediàtica les activitats d'aquestes start-ups. La suma de tot això fa que, bueno, que moltes d'elles puguin créixer, puguin desenvolupar les seves idees i puguin donar un servei més al conjunt de la societat en el camp de la logística.
Perquè quina ha estat la resposta d'aquestes empreses més grans a tot aquest projecte?
És molt positiva, perquè realment aquestes empreses petites, aquestes start-ups, bueno, tenen idees que són realment molt valuoses. I de vegades les empreses més grans, bueno, perquè estan amb altres tipus d'activitats, etc., doncs utilitzen aquestes idees tan innovadores. Per tant, jo crec que la relació sempre és positiva, no? Mm-hmm. Per part de les grans, perquè, bueno, perquè tenen un oxigen nou, no? I per part de les petites, perquè, esclar, perquè moltes vegades no tenen experiència en treballar, diguem-ne, en el mercat i en competència amb altres empreses.
Deixem fer-li, senyor Navarro, les tres darreres preguntes. La primera és si econòmicament tot això és rentable o això és el de menys perquè precisament aquestes start-ups funcionaran de motor econòmic pel país.
Econòmicament, des del punt de vista del consorci, no és rendible, és evident, perquè nosaltres som una institució pública i el que busquem, evidentment, som una empresa també, pública, però una empresa, i el que busquem és una certa rendibilitat en tot allò que fem. Però també hi ha una part de rendibilitat social, no? I en aquest cas, aquestes incubadores entren dins del nostre compromís social i que té a veure amb la promoció econòmica del país. Per tant, amb aquests fons europeus, a través de la Fundació Incide, més, diguem-ne, l'esforç que fa el Consorci de la Zona Franca, el que posem és les bases i el que posem són les condicions perquè totes aquestes empreses, tant que ja s'han incubat o s'estan incubant, més els 12 que s'han incorporat, doncs puguin créixer i puguin oferir, com deia abans, un servei i puguin oferir també oportunitats des del punt de vista dels llocs de treball en el món de la logística, que cada vegada són més interessants i cada vegada són més valuosos aquests llocs de treball.
La segona és, si no erro, tot aquest projecte també neix gràcies al Mobile World Congress a Barcelona, I, per tant, sí que entenc que hi ha, com a mínim, alguna espècie de lligam entre aquest projecte que ara ens està presentant del Consorci de la Zona Franca i el que simbolitza, no?, el Mobile World Congress. Aquest lligam entenc que seguirà en el temps?
Bé, el lligam es va produir en el Four Years From Now, que es celebra allà en el Mobile, i és una part, diguem-ne, de llocs, diguem-ne, dedicats a start-ups, amb empreses més innovadores, i és evident que el Mobile és un element que afavoreix que, evidentment, vingui gent i empreses de tot el món. És un gran aparador i la relació amb el Mobile és evident que és una relació positiva.
Mm-hmm. I, finalment, sí que li volia preguntar quins són els propers passos de cara al futur per Logistics 4.0 Incubator.
Bé, ara, els propers passos és incubar aquestes empreses i tractar de que creixin, tractar de que les empreses petites, quan estan en un procés de creixement, doncs han de superar determinades dificultats. Nosaltres les acompanyem en la superació d'aquestes dificultats i la idea és que durant aquests mesos que estaran aquí puguin créixer, i la idea també és que altres empreses, altres idees que han tingut, diguem-ne, persones que realment tenen molt de talent, i jo això també ho voldria destacar, gent molt jove, però també gent gran que s'ha reinventat i que tenen molt talent i que tenen molt bones idees, doncs que també s'incorporin a aquesta incubació.
Senyor Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Disset minuts que passen de les 11 del matí.
Què tal?
Espluga, què dius?
Ostres, estic tan cansat avui.
Sí?
Tan cansat.
A mi em va passar ahir.
Per què?
Ahir era dilluns. No ho sé. És estrany, eh? Jo els dilluns estic molt actiu.
Sí.
I ahir dues persones d'aquest programa... Sí. Dos persones d'aquest programa, jo mateix, i si m'ho deixa dir, que no ho sé, però és igual.
És igual.
Neuja.
Que s'apanyi.
Que s'apanyi. Estàvem com molt cansats, no sé per què.
Jo crec que és el món, que és insuportable, ja.
Anem cap aquí.
Es fa cansat, això.
Anem cap aquí. Estàs seguint la campanya electoral? O...
Més del que m'agradaria.
Més del que t'agradaria. Sí, vas veure el debat d'ahir?
Vaig veure que parlaven en castellà i ho vaig apagar.
Avui tens el debat a TV3.
Sí.
Sí. On, per cert, s'usarà el català i suposo que també el castellà.
El castellà, sí, clar, evidentment.
Evidentment.
No, però jo faré, potser faig una festa bacanàlica per escoltar el debat, no? Ja com per entrar al deliri, diguéssim. Ja posats...
Una Europarty, però en plan
sí.
Campanya electoral, eh?
Sí, van,
Exacte.
No sé,
està bé, està bé. No sé de què vols parlar avui, però...
Avui?
Espera. Abans de plantejar-me què vols parlar avui. El debat... Entès com a debat, com el que estem veient ara.
Vale.
En tant que debat polític, però també en tant que debat en si mateix i, per tant, en tant que debat filosòfic, m'he liat molt, però sé el que volia dir.
Jo t'he entès, eh?
El José sí, l'has entès? Perquè... funciona per una campanya? Li funciona a la política?
Clar, jo no sóc el CSIC, no? Primer perquè no menteixo, i després perquè segurament no em dedico a l'estadística, però diguéssim que... No ho sé. S'acostuma a dir que és per a los indecisos, no? Això que agrada tant pensar. Bueno, forma part del gran espectacle.
Vull estan dir... creixent, a mesura que avança la campanya.
Sí.
Que és com estrany.
Bueno, no m'estranya. Però sí que és veritat que... jo crec que no podem banalitzar els fenòmens, ja en un sentit ja com més seriós, com a fets aïllats, no? Sinó que s'ha d'analitzar dintre d'una estructura, per exemple, que seria l'estructura política, que cada partit polític representa o expressa una particularitat dintre d'aquesta estructura, però que essencialment comparteix una estructura que és una democràcia partidària, de partit. No? Vol dir, el Parlament és un gran partit dividit en diferents blocs, en realitat. Que serveixen una sèrie d'interessos, llavors hem d'anar analitzant com part per part i llavors veure com es van barallant per aquelles petites com jo penso bastant en aquella brida o aquella cinta americana que fa esplàs per allò que quedava al final, però és una mica aquest rotllo, els indecisos.
Val. Ara sí, plantejat tot això, de què ens venies a parlar avui a Filosofia Millennial?
Doncs anava a continuar una mica amb el pinyó de... el pinyó, per algun motiu, un tema ara és un pinyó.
Com?
Que no és un pinyó, és el tema de la setmana passada, no
un
pinyó.
Val.
Vull dir, és que m'agrada molt la paraula pinyó.
Val, m'interessa. Espera't, que ara m'hauràs de recordar de què estàvem parlant.
La setmana passada, hi ha tantes hores aquí, no?
Sí.
La setmana parlàvem de la sang.
És veritat.
I del tacte.
És veritat.
I per algun motiu m'acaba parlant de revolucions. Però avui venia a parlar una mica de la continuació d'això, que deia això de... hem de pensar que per molt que no... que de facto no ens toquem mai, perquè no ens toquem materialment, preguntar-se si això és possible o no és estúpid perquè a vegades sembla que ja ens estem tocant, no? Anàvem una mica per aquí. Uh-huh. I llavors, això, vulguis o no, penses, vale, ens toquem amb els altres, no? Ens toquem d'alguna manera amb allò que no som nosaltres, no? I llavors aquí entra un dels conceptes potser més importants entre la filosofia del segle XX, que s'ha articulat de moltes maneres, i potser és un tema que s'ha abusat una mica, que és el tema de l'alteritat, l'altre, no? La otredad, el otro, l'altre, a més. A vegades en majúscula, a vegades en minúscula. Uh-huh. Concepte que tant ajuga al psicoanàlisi lacanià com ajuga a la fenomenologia, tant hermenèutica. És un concepte fonamental, no? Molt, molt important, sobretot per tota aquella sèrie de pensadors del segle XX, de l'escola jueva, que són... diguéssim que són jueus semites, que són Derrida, Levinas, que són el que es diu la filosofia una filosofia ètica. Uh-huh. En contra de l'ètica, però com metaètica, una moguda molt interessant. I Jean-Luc Nancy, l'autor que parlàvem l'altre dia, s'inscriu dintre d'aquests autors, no? No dels jueus, però sí que els francesos, aquests són jueus francesos. I és molt interessant veure com el tema de l'alteritat és fonamental. Per què? Vamos a ello. Hi ha l'alteritat primera, que és, diguéssim, aquesta tan senzilla de jo et reconec a tu com algo diferent a mi. Uh-huh. I per tant existeixes, no? És a dir, que és una cosa que donem molt per fet, no? Però la filosofia això d'anem a replantejar al principi, i tot això comença amb un relat bastant maco que explica Lacan llegint a Freud, no? Que és el relat del nen i el mirall. Uh-huh. No? Diguéssim, el nen... anem aquí a agafar-ho com tota la sèrie tradicional, la mare, etcètera, no? Està amb la mare i no hi ha una diferència entre la seva entitat de la mare, no? Per la germana dels nutrients, ella està allà i el cos de la mare és el seu cos. No hi ha una diferència real, no? La cosmovisió és aquella. Uh-huh. Hi ha una unitat amb el món. Està l'univers, diguéssim, en sentit ja, o sigui, el cosmos, és a dir, el seu món observable és ell. No hi ha una diferència entre ell i el món, no? I com un dia aquest nen o aquesta nena o el que sigui, no? Està allà i la mare no hi és i llavors no entén què passa i de cop es mira al mirall i veu una cosa dèbil, deforme, vulnerable, no? I llavors en aquest xoc inicial, diguéssim, se n'adona que és una cosa diferenciada del món. Uh-huh. I allà és on es crea la identitat. I allà dirà Lacan que és on neix l'imaginari i lo real d'un mateix, que és una construcció que ens hem de fer nosaltres mateixos per pensar que no som tan vulnerables.
Anem aquí. Què conforma la identitat?
Clar, aquí és on volia arribar. I aquí és un per això on parlem d'alteritat. Hi ha moltes maneres d'abordar... Bueno, clar, la identitat, el tema, no? Però, diguéssim que... Si vols, et responc primer des de Nancy, després et responguis a tota la resta. Vull fer
una pregunta.
Dispara.
De seguida ho abordem,
no pateixis.
Com a volies abordar-ho, però, i no sabia si anaves per aquí o no, però a mi m'interessa molt. Com hem d'entendre la identitat d'algú? Com a part d'un tot? Com a part d'un col·lectiu? Uh-huh. O com a una cosa individual?
Clar. Aquí, vull dir, la resposta potser... La resposta més agradable ara mateix.
Molta gent que si surts ara mateix per la porta i dius tu quina identitat tens, no? Et dirà català, no?
Hòstia, però hi ha valor, no?
Clar, però no, per això, com a part d'un tot, no? Com a part d'un col·lectiu. Però també hi ha gent que li diràs quina és la teva identitat? I et dirà, doncs mira, jo sóc...
advocat, no?
Per tant, com ho hem...
O banquer, sí.
Com ho hem d'entendre? Estimes així, de fet, eh?
Com ho hem d'entendre?
Hi ha certes professions que la gent... Sí, sí. Bueno, com ho hem d'entendre? Mira. Primer, jo ja el ser se'm fa problemàtic, no? A mi m'agrada més parlar d'estar, sempre. No? Jo estic aquí, no sé qui sóc, però estic aquí. O sigui, també és una de les coses que últimament sempre intento insistir molt, no? Que estic donant un rodeig, però crec que respondrà la pregunta bé, que és la diferència entre... O sigui, com que crec que hauria de predominar la geografia sobre la biografia, en termes identitaris.
Val.
És a dir, la identitat, no? La gran definició, per mi la millor definició d'identitat que es dona, la dona Hegel, quan diu que la identitat és en la diferència i la diferència és en la identitat. Això és una tautologia estranyíssima, però que és una de les claus per mi de la història de la filosofia per entendre. I això ens porta una mica a pensar també que no, què deia, per què la geografia ens que la biografia? Perquè el ser humà, no? Aquest ser humà que està arrojado en un temps i en una historicitat i en un món del qual, el qual el conforma, participa i el defineix, no està mai fora d'un lloc. Estic dient una obvietat. Sempre estàs a un lloc. Sempre estàs... Literalment, sempre estàs a algun lloc, no? I aquest lloc, l'espai, conforma una pluralitat de cossos. Tant de cossos humans com de cossos no humans. D'acord? I tu estàs en aquest espai i tu et relaciones amb aquest espai. No. I després, el temps que tu portes a dins, no? La teva biografia és molt interessant i explica moltes coses i en termes psicoanalítics, podríem dir psicològics, traumatologia, etcètera, no? Però el que està clar és que l'únic que respecta el present en un sentit absolut del terme, o sigui, l'únic que respecta la vida en un sentit absolut, que, com dèiem per Nancy, és el batec, el ritme es defineix en termes molt curts de temps. L'únic que respecta el ritme de la vida, que en últim terme és l'únic que és la vida, és l'espai. I llavors per això et diria que jo, per mi la identitat és la geografia, diguéssim. Fes aquesta volta que he donat.
No, està molt bé, està molt bé. Clar, la meva pregunta és, ara que ens deies, l'home que és llançat en aquest món, en aquests temps, que, o en els temps que li toqui viure, i que per tant ha de participar activament d'un procés vital, per tant, de formar part d'aquest món, no? Si no fa això, no és...
Bueno, és que no és una opció.
Per tant, no és identitat. Per tant, no hi, a qui volia anar?
No existeix.
No hi ha opció.
No hi ha opció, no hi ha alternativa. O sigui, totes participem necessàriament del temps històric.
Ho he tornat a enrevessar massa, però
no. Però no, totalment. És que a mi em fa gràcia com... No és una decisió. No és un tema de voluntat.
Ara. Aquí anava.
O sigui, és un tema que filosòficament podríem dir que és una qüestió ontològica del ser humà. Vull dir, no és una qüestió de gust o de preferència.
No, a punt t'hi trobes.
T'hi trobes, en plan... Hi havia una,
t'hi troben.
Hi havia una cosa que deia molt amb una professora que jo tenia, que es deia preser estar siendo ya en el mundo, que és com... El món preexisteix, llavors ja estic, llavors hi participo i llavors serà, no?
Sí.
Però
sí.
Que, i llavors ja, aquí hi ha una cosa molt maca, que aquest rotllo del món, com aquest el món, en un sentit que Heidegger diu Anfeld, en alemany, que no vol dir món com a conjunt de totes les coses, sinó món com conjunt de relacions afectives històriques. És a dir, el món no és el tot material. El món és el conjunt de les relacions afectives que s'estableixen entre els diferents agents. I en aquest sentit podem parlar d'un món pel qual té sentit lluitar i viure, diguéssim, en aquest sentit, no? Perquè, bueno, això. Però l'interessant aquí és que dintre d'aquest Anfeld, no, dintre d'aquest món i dintre d'aquesta pluralitat d'identitats que s'articulen i es construeixen a través de forces, podríem dir hegemòniques o forces pulsionals, hi ha una qüestió que és que hi ha obertures i tancaments de possibilitat. És a dir, jo i la meva identitat estic obert o no a l'alteritat. És a dir, puc agafar, com diria Heidegger, jo puc estar a la propietat o a la impropietat. És a dir, jo estic en aquest món afectiu, no? I està clar que entre les persones i entre les coses establim relacions afectives. Dit això, jo puc posar-me de cara... En termes molt banals, és posar-se de color de cara. És a dir, jo puc escollir dir, vale, sí, som-hi. Em preocupo d'això. Vale. Em preocupo d'aquest món. I estic disposat a aquesta obertura amb l'alteritat.
Sí.
O m'obseco amb la meva pròpia identitat i m'ocupo de les coses sense preocupar-me mai del que... del que importa, realment.
Però sigui com sigui, participes.
I participes, però pots participar negant-te o afirmant-te.
Clar.
O sigui, és com el riu.
Sí.
Ai, vaja, pam. Aquí el micro. Però... I aquí ve l'última vuelta de tuerca, si et sembla.
Va.
Dèiem, vale, estem oberts a l'alteritat altra. Sí. Valgui la redundància. Ens toquem, ens mirem, ens somiem, ens pensem, que bé, que maco, no? També ens matem, i ens paguem, i ens maltractem, i ens abusem. Vull dir, no... L'obertura és l'obertura. No, per això ja és important una responsabilitat ètica en la participació d'aquesta obertura. No tot val, no? I aquella idea seria, què fem? Dius, vale, ok, jo estic molt clar que tu ets un altre, no?
Sí.
Però de cop un es mira al mirall i dius... Ostres!
Compte.
Què és això?
Tu t'has escoltat mai per la ràdio?
No. M'he posat alguna vegada algun tros, però m'he vist algun vídeo i va, dissocio, eh? El que és dissociar, la veritat, dissociar...
Passa molt amb la... A mi em passa molt amb la veu.
Amb la veu és més extrem que amb l'imatge, encara. Amb la veu és una animalada, no? I sobretot amb la cadència. Uf, és una cosa forta, eh? Doncs, clar, i dius... Clar, jo tenia molt clar que l'altre no era jo, però clar, de cop em miro a mi mateix i m'adono que soc més altre que no pas jo.
Bona aquesta.
Vull dir, i aquí és on anem, no? Perquè hi ha una idea molt, una paraula molt xula en la ment, que és selfst, que utilitzen tots aquests filòsofs, que podríem traduir com... es traeix normalment per mismidad, en català diríem el mateix, el mateix... És que és molt complicat. Que és el sí mismo, el sí mateix, no? Clar, en aquest sí mateix hi ha una cosa que diuen en sí, que és molt xula. En el sí mateix hi ha algú que podem dir que la identitat és aquest sí mateix, que es va repetint amb el temps, però per repetir-se i tornar a aparèixer, reaparèixer, tornar a la presència, ja és diferent. És a dir, inclús el propi moviment com reflexió de la pròpia identitat, que és com ens afirmem,
sí,
ja té una escletxa constant per la qual, perquè jo pugui fer un moviment de flexió cap a mi mateix, hi ha d'haver-hi alguna cosa ja altra en mi. Val. Desconegut.
Et reformulo, Leo. Em dius, a vegades et mires al mirall i no ets... ets més l'altre que tu, no?
Sí.
Per entendre'ns, tothom parteix d'unes idees polítiques que van canviant, d'unes idees econòmiques que van canviant, d'una idea laboral que un dia t'agafa en un lloc, un altre dia t'agafa en un altre, i per tant la causa-conseqüència també va canviant de la teva vida. Per tant, la vida és anar deixant altres jos per constituir el meu jo?
Clar, jo aniria un pas més enllà, no? Seria més aviat entendre que el jo sempre és un no jo.
Val.
O sigui que, de fet, mai hi haurà un jo.
Mai hi haurà un jo.
Mai hi haurà un jo. No? Que el jo és una construcció mitològica...
No, per tant, el savi no existeix.
El savi és aquell que nega el jo, que és capaç... O sigui, com diu Simone Weil, no hi ha major acte d'amor que la negació absoluta de la identitat. I així és com t'apropies a Déu, per Simone Weil. No? Això diu La vida y la gracia, una preciosa, que jo al principi que ho vaig llegir vaig dir que aquesta tia és una pirada. O sigui, aquesta tia està sonada. Bueno, està una mica sonada, però, no? Però diu, què diu que un acte d'amor és... Pues sí, això vol dir. Això no vol dir... la maltractar-se. Però la negació de la identitat passa per obrir-se a l'alteritat que tots portem a dins. Perquè en aquest sentit, així és com s'estableix una relació amb el proisme. Amb allò que hi ha d'universal en l'ésser humà, que per això Nancy parla d'allò de la singular plural. És a dir, curiosament, que és una cosa molt maca que diu Hegel, curiosament també, allò més singular, O sigui, allò més únic, que és la diferència radical que té cadascun de nosaltres, és allò més universal, perquè és l'únic que compartim. Que dius, boh, no? O sigui, l'única cosa que compartim entre tots és allò que ens fa radicalment diferent entre nosaltres. I en aquest sentit ens podem establir relacions i ens podem tocar. No? Que és com, ostres, però això està bé, jo crec. O sigui, com, no sé, jo trobo que és maco. O sigui, que a mi m'emociona sempre.
Està molt bé, està molt bé. Escolta, em deixa'm fer-te una darrera pregunta que no té res a veure amb tot plegat. Tengo el tema aquí, eh?
Fot-li, fot-li.
Sí? Tu estàs estudiant filosofia.
Sí, encara, sí.
Et puc preguntar si Universitat de Barcelona o...
A l'Autònoma.
L'Autònoma. Us heu plantejat alguna acampada?
Mira, estava curiós el tema. O sigui, doncs no ho sé. Clar, he de dir que... què és tema?
Igual tinc notícia aquí, no ho sé, saps el que
et vull dir? No, 7 de maig. Va, he anat a quatre classes en tot el curs.
Home, però això no ho digues a l'antena.
No, però no passa res.
No?
No.
De filosofia a part, no?
De filosofia a part. Vull dir, com després vaig allà i compleixo els exàmens i tot.
Val.
No, he anat a més de 4 classes, però bàsicament que, no que no tinc una participació massa activa.
Val.
Però jo espero que sí.
Esperes que sí, eh?
Ah, sí.
Va, t'hi passaràs per l'UB, una?
Ja ho veuré. Val. Veus que tinc una mica de traumatologia. Ah, però sí, suposo. Passaré. Val. Hola.
Soy el de la ràdio.
Soy el de la ràdio.
Anem a l'UB. Gràcies.
Apa, li vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
Vota socialista. Força per governar.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. La caravana.
A 8 minuts i mig que passen de les 11 del matí, mireu, ahir es va estrenar l'obra de teatre Breu introducció al western a la Sala Fleischer de Barcelona, una obra escrita per Joan Llago i dirigida per Llàtzer García, que explica la història sobre quatre homes que no saben comunicar-se i que gestionen com poden la seva violència i el silenci on estan instal·lats. Quatre homes obsessionats en ajudar l'altre perquè no els passa pel cap que potser són ells mateixos qui necessiten ajuda i no saben a qui demanar-la ni com fer-ho. A les pel·lícules de l'Oest, l'home blanc doma la natura i imposa la llei i el seu ordre. Però quant temps durarà aquest ordre? Què ha de passar perquè tot comenci a escardar-se? Doncs bé, avui a la caravana podem saludar en directe els actors de l'obra, Jan Serra i Eduard Benito. Jan, Eduard, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jan Eduard, ahir es va estrenar l'obra a la Sala Fleischer. Com va anar això? Com va anar l'estrena?
Doncs, per la meva part, força bé. Crec que compartim, no?, aquesta idea de que va anar molt bé. Va ser una bona estrena.
També veníem de fer dues prèvies, que jo crec que això ens va ajudar molt a col·locar les coses al seu lloc, rebaixar una mica els nervis. I bé, l'estrena va estar molt bé. També estàvem acompanyats per gent que ens coneixia, amics, i llavors sempre és un públic més agraït. Mm.
Jo m'he fet 5 cèntims una mica del que tracta aquesta obra, però sempre prefereixo que ho expliqueu vosaltres, que ho explicareu molt millor. Algú que us vingui a veure a la sala Flyhard, amb què es trobarà? Amb quina història es trobarà?
Ostres... Bueno, és una mica el que has fet.
Amb quines 4 històries es trobarà, de fet?
Clar, 4 històries, eh? Cadascú té la seva història, aquí. Però és que jo crec que amb la introducció que ens has fet omple bastant i el ventall del que es podia trobar. Jo crec que ens trobaríem... En primer lloc, no direm res que pugui desvetllar cap incògnita, o és que ho vagin i vegin que
es
troben, eh? Vull dir que perquè, si no, ja no cal anar-hi. No?
Que... Sí, no, jo penso que amb el que has dit has fet bastanta justícia a l'obra. Realment cal dir que no és un western. Penso que això el Llàtzer ho remarca moltíssim.
Ara anirem cap aquí.
Però sí que és aquesta cosa de 4 homes atrevessats per aquesta masculinitat on manca la comunicació i on manca l'emocionalitat de vegades, i tots fan el que poden per sobreviure i gestionar la seva merda, que n'és molta.
Que Déu-n'hi-do. Eduard, què té de western aquesta història?
Què té de... Bueno, el que ha dit ell és molt western. El western, si tu et fixes, sempre són homes que són homes. No? La masculinitat per davant de tot, i la masculinitat no admet cap mena d'emoció ni cap mena de tot. Però, en el fons, si tu mires els westerns, són nostàlgics, són sentimentals. Els cowboys, aquells que diríem, que són pistoleros, que a la primera que fan poden treure la pistola i carden un tiro, no? Doncs, en el fons, són molt sentimentals. I tenen aquella soledat de la pradera, no? Sí. Que dius, ostres, i cavalgar sols, no? Croc, 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 croc. I això té aquesta component de western, té aquesta... l'obra aquesta.
Dèiem que breu introducció al western parla d'això, d'aquestes masculinitats que normalment no han sabut mai comunicar-se. Ja començo a deslligar-me una mica del guió, que és el que m'agrada a mi. Clar, tenim l'Eduard, que és un senyor, no?
Sí.
No era gran, eh? És un senyor. I el Jan, que és un noi jove,
sí.
No? De fet, sou avi i net,
sí,
a l'obra.
Sí.
Jan, què ha passat entre l'Eduard, entre l'època de l'Eduard i l'època del Jan, perquè els homes ens comuniquem millor, almenys comuniquem millor els nostres sentiments?
Mira, jo, justament, a l'escena final tenim un diàleg entre avi i net, i jo li faig molt aquestes preguntes, li dic, quina diferència hi ha entre la teva època i la meva? I ja com hi ha una cerca meva de, hosti, les coses han canviat realment, o abans també eren així, però jo crec que hem fet grans avenços com a societat. Per fi, no?, com a homes ens estem permetent expressar el que sentim, comunicar les nostres necessitats, i cada cop més aquesta cosa tan fixada del gènere s'està trencant una mica aquestes barreres. Però jo crec que hi ha un gran salt. Bé, de fet, el meu personatge durant tota l'obra té aquesta lluita interna de, hòstia, escolteu-me, és que us estic intentant explicar això i us estic intentant ajudar, i és com que cadascú s'escuda amb excuses o amb obsessions, i és com que el meu missatge no acaba d'arribar. Però jo crec que estem fent un gran camí, no?
Eduard, t'ho pregunto diferent a tu. Els homes no hem volgut expressar els nostres sentiments per allò de la debilitat, o és una cosa que creus que se'ns ha imposat?
Jo crec que s'ha imposat molt amb la qüestió cultural que ve d'abans, eh? Vull dir que sempre ha sigut l'home, té que ser un home fet i dret, i que no ha de transmetre cap mena d'emoció, o sigui, de pedra picada, no? en aquest sentit. I clar, és una qüestió molt cultural, el fet de que un home presenti o demostri les seves emocions. Ja no dic de... Perquè quan es parlava això de presentar les emocions, quasi es deia, diu, les seves debilitats. No, una debilitat no. L'emoció és una emoció, no és una debilitat. No, no és una cosa que diguis, home, ara m'he fet dèbil, no. Però sí que abans de... Ai, no has de presentar les teves debilitats. Els homes no lloren. No? I, bueno, no lloren... A no ser que t'enganxis els dits a la porta, però bueno.
Ja no sé què vegis un bon western.
això també.
No, sempre vull preguntar-ho també, perquè jo sóc molt fanàtic i no me n'amagaré mai dels grans textos que fa en Joan Llago, i sempre pregunto el mateix quan em ve gent que està interpretant personatges creats per ell. Què té Joan Llago, que els seus textos solen ser tan punyents, tan divertits, però tan reflexius alhora? Què té d'especial?
És una gran pregunta.
Una gran pregunta. Jo crec que, en primer lloc, és que són personatges molt reals. Són personatges que tenen una gran veritat i que tots ens hi podem reconèixer o connectem directament amb alguna persona de la nostra vida que s'assembla a aquests personatges. I jo crec que parteixen tots d'aquest realisme, d'aquesta quotidianitat present en tots, no? I després jo crec que una de les coses més interessants dels personatges del Joan són les contradiccions internes que tenen tots els personatges, com a aquesta dicotomia, aquesta lluita entre el bé i el mal, la contradicció, perquè al final tot el dia ens estem contradient. Diem que farem coses i després no les farem. No?
Sí. Jo trobo que són textos que a primera vista són molt simples. Dius, ah, no? Però després el vas treballant i dius, no, aquí hi ha una càrrega profunda, sobretot els veig molt irònics, amb una profunda ironia, sí, que està per allà soterrada, que va passant, no? Zin, i dius, hòstia, aquí això no és espontani, no és allò escrit així, tal com raja i dale que te pego.
Com a espectador, no? Sempre em passa amb el Llago, que tinc el somriure, però te la fot.
Sí,
és una mica això,
Sí, és allò que dius, hòstia.
De fet, aquests dies a l'estrena i a les prèvies la gent diu, hòstia, és que fa molta gràcia l'obra, riem molt. I dius, sí, fa gràcia, però en realitat és un drama.
Exacte.
Vull dir, esteu rient, però el que estem explicant és fort.
Una obra on hi podrem veure l'Eduard Benito, en Jan Serra, però també en Pepo Blasco, l'Oriol Guinart, i dirigit tot plegat per Llàtzer García. Com ha anat treballar amb els companys i amb el director?
Pues, per la meva part, força bé.
És una obra que a priori, una de les coses que s'ha de treballar més és la complicitat, suposo, no?
Sí.
Correcte.
Sí.
Correcte. Sí. Jo, en el meu cas, ho he tingut una mica més fàcil perquè amb en Pepo ens coneixíem ja, treballem junts a la tele, el Com si fos ahir, i després, tornar a la Flyhard, dic tornar perquè jo fa 3 anys vaig començar un projecte a la Flyhard, una obra del Carles Mayol, i justament el meu pare era el Pepo Blasco. Em va sortir un altre projecte i llavors vaig haver de deixar l'obra, i llavors per mi ha estat molt simbòlic tornar a la Flyhard i retrobar-me amb el Pepo. Llavors, en aquest sentit, ja tenia tot això guanyat. I després amb l'Oriol, és que és un tio molt fàcil, molt trempat, molt bona gent, i tot l'equip, en Llàtzer també, la Carla, que és l'ajudant de direcció, ens ho han posat molt fàcil, i jo crec que des d'un principi s'ha cuidat molt aquesta humanitat, aquesta cosa de família que la sala Flyhard ja ho té, és tot tan petit, tan casolà, que fas vincle, fas caliu.
Ara que anomenaves la sala Flyhard, que és on podem veure aquesta obra, un té la sensació, no sé si és real o no, però un té la sensació que les sales més que petites de proximitat estan renaixent de nou, tenen un altre boom, no? La sala Flyhard, Atrium també déu-n'hi-do, l'Acadèmia també déu-n'hi-do, el sí. Gaudí també déu-n'hi-do, no? Està renaixent amb força aquest teatre de proximitat, no?
Sí, sembla que sí. Bueno, a més està molt bé, vull dir que és una manera el treball així de proximitat.
Què us dona a vosaltres com a intèrprets?
Bueno, et dona una energia diferent, perquè tens el públic allà, sents l'alè, vull dir, sents el batec aquest. No quedes en aquella situació d'aïllament, no? Vull dir, els teatres gens típics de l'italiano, o gens més grans, allò que dius, bueno, el públic està allà, ja...
I jo crec
ja
que agrada,
no?
Perquè...
En canvi aquí dius, ui,
sí.
Si camines una mica més enllà els trepitges, eh? Vull dir...
Jo crec que agrada també perquè han d'existir tots els registres i tots els codis, però ara, sobretot, que estem en l'època digital i hi ha tant de cinema i tanta cosa de veritat i veiem els actors en primers plans i veus l'emoció tan a prop, jo crec que hi ha una cosa que agrada molt de tenir aquesta sensació que estàs mirant per el foradet d'una porta o per l'escletxa i estàs com sent voyeur d'una intimitat que no és la teva, i jo crec que això agrada molt. Agrada molt.
Per cert, esteu fins al 25 de juny a la sala Flyhard, després què? Hi ha gira?
Crec que sí, no?
En teoria...
Alguna coseta ja està...
Seria de cara al 25, al gener del 25, em penso que començaríem gener, febrer, març. Encara s'està acabant de pactar, em penso, tot això.
Veurem si hi ha gira, si no. Sí que us vull preguntar per nous projectes. Esteu amb altres projectes, Eduard?
Sí, sempre estàs amb nous projectes. Jo tinc diverses coses allà sobre la taula escrivint i fent, però de moment estan allà, no?
No diem res, toquem fusta. Això ho fem, això ho fem molts els actors, eh?
Sí.
Jan.
Jo segueixo a la tele, com si fos ahir, molt content amb el personatge del Valeri. Està sent una oportunitat brillant estar allà. Estic aprenent moltíssim. I després, res, fa poc vaig gravar una peli del Paco Caballero, Viaje de fin de curso, que sortirà l'any vinent.
Uh-huh. I... Vindràs aquí a presentar-la, eh?
Vinga, per què no? I altres cosetes que també van sortint, alguns rodatges per aquí i per allà.
Escolta'm, Jan, què t'ha donat el Com si fos ahir?
Com dius?
Què t'ha donat, Com si fos ahir?
Formació. Jo crec que ha estat una altra escola. M'ha permès validar-me molt com a actor, m'ha permès ser molt resolutiu, treballar molt, ser constant, agafar molta agilitat amb el text, perquè això t'ho donen la setmana abans, estudies, aprens, i allà vas a rodar. Però... Sí, molta, jo crec que molta tècnica, molta resolució i molta confiança en mi mateix.
De moment, però, que els podeu veure tots dos, en Jan Serra i l'Eduard Benito, a breu introducció al western, de veritat que és una meravella. Ahir anava el Guillem, nostre productor, a veure aquesta obra, precisament el dia de la seva estrena. Jo seré la setmana vinent, us vindré a veure a la sala Flyer, fins al 25 de juny, que hi són... en el Teatre Flyhard. Pere Garada, saludo. Mira, hi ha entrat l'Alma Giró. Moment de les preguntes incòmodes.
Giró. Hola, bon dia, com esteu?
Mira, et deixo...
Bon dia.
T'ho dic com ho sento des del primer moment que li... Jo no sé si li han dit molt o no, i si li molesta o no, però ho direm.
Aquí? A mi?
No, tenim l'Eduard Benito i el Tom Holland català.
Sí, no. Sí, sí.
T'han dit
sí,
molt, ja no, no, això?
Ho diuen molt. Sí, no? Sí, que fort.
Però és que et diré més. Saps què sembles? Sembles, o sigui, el doblador de Tom Holland en català. Vull dir, sembles, de la manera que parles, jo estava allà dintre, ja dic, mare meva, s'està doblant ahir mateix en un altre idioma.
Ostres, que fort.
Sí, 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 molt, això?
L'heu encertat. Sí, sí, sí. Tothom sempre em diu, t'assembles molt a Tom Holland.
Que ha tratat d'estudi, s'ha assegut aquí i dic, calla.
Ostres.
No sabia que avui teníem.
Ostres, però hem fallat perquè si fóssim els primers en dir-li, però sí que li han dit molt, ja no té tanta gràcia.
Spider-Man a la catalana.
Sí. Ara, sempre.
Eduard, a tu et diuen que t'assembles a algú o no? O que recordes algú?
Sí, sí.
Aquí?
Sí. Ostres, no sé. És que us diré un... Normalment em diuen algun, però que és molt antic, eh?
No el coneixerem, no?
No. No, és que ara no em surt ni el nom, per
a mi, si t'he de dir la veritat, ara parlant, em recordes, no per físicament, sinó només amb la veu, com si posessis veu en una pel·lícula western. Mira, que això va a l'obra,
També, mira, veus. Dir,
o seria el típic policia de taverna, que està allà i diu, mestre, crec que avui no l'hem enganxat bé, una cosa així.
Una cosa així.
Però bé, no hem vingut aquí...
No,
avui no hem vingut a dir aquí, us assembleu, sinó a fer una ronda de preguntes incòmodes.
Ai.
On preguem que sigueu unes persones sinceres, al màxim sinceres possibles, i que jugueu amb nosaltres. Esteu preparats?
Sí.
Doncs som-hi. Podríem dir que aquesta és la pregunta de culte d'aquest programa a les persones que pugen a la caravana, i és que heu de ser sincers. Heu marxat mai d'una sala de teatre perquè no aguantàveu més?
Jo no.
No?
No.
Tom Hall en català patint.
Jo sí, va ser una obra de teatre amateur. És terrible, no hauria de dir això, perquè tots comencem en alguns llocs. Jo vaig començar amb el teatre amateur, però ho vaig fer. Era infumable, eren 3 hores.
Home, però com se'ls hi atreveixen aquestes persones fer 3 hores? Dius, a veure, fem-ho poc i bé.
Sí, ho he fet.
Vas esperar la mitja part, però...
Vaig esperar la mitja part.
Ah!
Vaig ser molt correcte. I no vaig ser l'únic. Vam sortir uns quants.
Home!
Quants, eh?
Home, no sé què és pitjor, eh? Perquè si dius que surt sol i la gent no se n'adona, però clar, sí, de cop i volta, després de la mitja part, mitja sala està buida... Ai, pobres.
No us diré on, ni què era.
No, jo que no.
Va ser sempre aquí del recurs de la becaina.
Ara,
aquesta era la següent pregunta. Heu fet una petita becaina durant una obra de teatre com a espectadors, eh? Espero que com a actors no.
Per què petita?
S'ha dormit tot una obra de teatre?
No, a teatre no, al cinema sí, eh?
Ah,
al cinema... Sí. veure com comença la pel·lícula i acabar els títols de crèdit.
Però vostè no ronca perquè té pinta roncar.
No, ara ja no.
Va, bé, perquè si no,
fumo, ja no.
Dic, pobrets els al costat.
No, home, sempre tant.
Això és que no va sol.
Jo ho diu, o sigui... He tingut atacs de son d'això d'aguantar-me les parpelles i no, vaja, sisplau, no, però és que després d'un dia molt llarg, aixecar-me a les 6 del matí i dius, hòstia... Però no, em fa molta ràbia anar al teatre i a dormir-me.
Clar, perquè tu segueixes, Jan, rodant al matí, com si fos ahir, entenc.
Sí,
no? I al vespre estàs a la Flyhard.
Mm-hmm.
Tot
sí,
bé?
Sí. Clar, ara hem començat, no ho sé, però m'ha passat algun dia d'aquests mesos assajant que em llevava a 5:45 per anar a rodar. Clar. I per coses de la vida empalmava dinant fora i ja
bèstia, això.
Amb l'assaig i tornava a casa a les 10 de la nit i dius...
A veure, fas prou bona cara, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Jo t'esperava amb ulleres de Harry Potter, avui els he dit aquest matí, dic, bé, amb ulleres de Harry Potter segur, i ben sense, no passa res. Següent pregunta, després de fer aquesta obra de teatre i de deixar de ser uns analfabets emocionals, creieu que sabeu dir millor les coses?
No.
Falten funcions, no, encara? Jan?
Sí, alguna cosa m'ha pres. Jo és que sóc una mica evitatiu amb els conflictes. Jo em penso.
Ui.
Llavors, i davant dels conflictes em paralitzo de vegades, però jo crec que alguna cosa m'ha pres, no?
Sí, home, això.
Més assertius a comunicar-nos. També ha estat un ambient molt fàcil, llavors... Sí. Sí, segur que sí.
Què és el que més us ha costat dir? El primer que us vingui al cap que diguis, uah, això em va costar molt dir-ho.
Pues sí.
Dius en el procés?
En el procés o en la vida. Tu decideixes.
Això sí que és un cop d'una estadat, eh?
Ostres. Bueno, és que a mi hi ha coses que m'han costat dir-les que no les he dit. M'he acabat no dient-les. Bueno.
Clar, mira, Eduard, per exemple...
la callada por respuesta.
Va, no, Eduard, va, que t'ajudo. Clar, tu vens d'una època... A tu et va costar dir als pares vull ser actor?
No, perquè ho vaig fer de gran i no em va costar gens.
Va.
Em van costar. No. Altres coses molt
bé. En aquest cas sí que ja ho ha dit, perquè s'ha dit, saps? Vull dir, entenc que hi ha coses que encara guarda el calaix, no? Que no ha dit
sí,
mai.
Sí, als meus pares em va costar moltes coses, eh? Clar, la meva època no era tan fàcil dir-la. Més que dir les coses perquè et descobrien, saps? Dius, tu vas això? Dic, no.
Un clàssic, eh? Sí. Clàssic.
Tu vas... No. Clar, al final, llavors, costava més demostrar aquestes coses, eh? Vull dir, fer la vida.
Jan?
No ho sé, pregunta difícil, però jo crec que... potser... Soc una persona una mica complaent. I llavors m'ha costat com plantar els meus límits i comunicar les meves necessitats. I durant molt de temps he posat les necessitats dels altres per davant de les meves.
El no, sí, que costa.
Home, amiga, sí.
Aquesta també és bona, que és què costa més, dir que no o afrontar un no? Afrontar rebre un no. Què preferiu?
Jo crec que per mi ha estat més difícil dir que no. Ara no. Jo crec que he millorat, he après, però per mi ha estat més difícil dir els nos.
Sí, a mi també, Costa, costa dir que no. Sí.
Costa,
Sí.
I ja per anar acabant, Eduard, et podem veure tocant l'harmònica, no?, en aquesta obra de teatre, cosa que no sabia que tocaves, però que se li dona força bé.
Jo tampoc.
Ja podíem haver portat.
No, home, no,
ja,
sí.
Jo la toco, Eduard.
Sí?
Sí.
I no la portes a la butxaca?
No.
Oh, perdoneu, que us ho digui, és un instrument suficientment petit per portar-lo a la butxaca.
Sí, podia portar a la butxaca, sí. Sí.
No. Anda. La pròxima. Proper instrument que té ganes d'aprendre per una obra de teatre?
Per una obra de teatre? Ostres, pues...
Què li agradaria tocar en una obra de teatre? Que dius, si has après a tocar l'harmònica per aquesta obra, potser per la següent et veiem tocant el saxo, no ho sé.
No, mira, ara estic aprenent a tocar el trombon de vares.
Sí. Déu-n'hi-do,
Oh, uau.
Sí.
Oh, uau.
Ens hi posem de veritat.
Sí.
Oh, uau.
Però, bueno, no sé si hi haurà alguna obra de teatre que em diguin, toca aquí, no sé. Però, bueno, no sé, que... alguna cosa que, que emprenyés molt, m'agradaria tocar.
La bateria.
Per exemple.
La bateria és un instrument...
Molest.
Sí, sobretot si tens algun veí que toca la bateria, sí, la veritat.
També.
Escolteu, gràcies per la vostra sinceritat, eh?
A vosaltres.
Bé, gràcies a vosaltres.
No estàvem avisats d'això, eh?
No. És que és la gràcia.
No.
Jo gairebé
mai,
que tampoc.
No aviso, ja, no aviso mai. Eduard Benito, Jan Serra Holland, actors de l'obra Breu introducció al western, que podeu veure a la sala Flyhard de Barcelona fins al 25 de juny. De veritat, no us la perdeu, que val molt i molt la pena. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Que
gràcies a vosaltres per acollir-lo. Són